a Ràdio Estel. A primera hora, a Ràdio Estel.
Són les 8 del matí i això és a primera hora, programa 584. Nou confinament comarcal perquè tots els indicadors pugen. I una vegada, i una altra, i una altra, i encara una altra, i anem repetint la història com si fossin Bill Murray en Atrapat en el temps i cada dia fos el dia de la marmota. Relaxem mesures que tothom pugui sortir una mica quan és festiu, diuen. Va passar vacances. A vacances d'estiu. Va passar el Nadal. Va tornar a passar, ara, a Setmana Santa. Però, ailes, quan tornem, endurim mesures perquè els números pugen, perquè no hem actuat amb prou responsabilitat, diuen. Doncs miri, no, ja no. Si la gent ha sortit és perquè alguna decisió política ho ha permès. I si això ha significat empitjorament de la situació pandèmica, és que potser, potser, dic jo sense ser-ne cap expert, que la decisió era negligent o com a mínim imprudent. Però la gent, deixin-la en pau. Deixin en pau a la gent. Ja n'hi ha prou de ser ase dels cops que portem un any amb drets restringits amb una comunicació de principis del segle XIX i sense cap mena de queixa. Mentre ens preguntàvem, això sí, perquè les activitats d'oci eren contagioses, però no les laborals. Deixin la pantomima política i posin-se a governar el país d'una punyetera vegada, que seguim en una emergència sanitària, però això sí, la formació de nou govern pot esperar in saecula saeculorum. Amén.
A primera hora, amb Joan Trias.
Dos minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, Rafa Sanahuja i Berta Sacanell a la redacció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i Àngel Ribé, la veu que us atén des de Ràdio Estel. Si truqueu al 93-409-2770 o ens veniu a veure als estudis del carrer Comtes de Valllloc de Barcelona. El control tècnic, Toni Huguet.
Bon dia, Joan, Mercè, David, Rafa i Àngels. Què tal? Com esteu?
Bé, home, bé. Ja dijous, veus? Ràpid, ràpid.
Ahir vespre un susto. La vacuna funciona. El cos la va assimilant.
Ai.
Tirem endavant.
Ja m'ho explicaràs, això, Toni, eh? Ja m'ho explicaràs. Fa que sí amb el cap. 39 i mig, has arribat? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. 3 minuts que passen de les 8 del matí a la codirecció i redacció d'aquest programa. Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Dijous ja, eh?
Dijous, sí, ràpid.
Veus que bé? Totes les setmanes fossin així, també. També és veritat.
També.
Va, anem-nos a preguntar coses com, per exemple, qui és el protagonista del dia.
Doncs, mira, Joan, el protagonista del dia és Ferran López, que passarà de liderar els Mossos amb el 155... a ser el segon de José Luis Trapero, de Josep Lluís Trapero, també, a portar ara la seguretat del Barça de Joan Laporta.
Si treus el cap per la finestra a aquesta hora...
Doncs mira, Barcelona 11 graus, Lleida 6 graus, Girona 4 graus, Tarragona 10 graus i Andorra 2 graus.
De què parlarem avui en aquest programa?
Carme Munté, cap de redacció de Catalunya Cristiana, ens portarà la seva particular avaluació, com ja saps, això serà en la segona hora, sobre l'actualitat del dia. També Rafa Sanahuja, que torna avui en aquest programa. Bueno, ell ja va tornar, però és que avui el tindrem amb el racó de l'optimista. Parlarem també de la pobresa farmacèutica, serà d'aquí uns minuts. I com és dijous, doncs també al final del programa estarem amb Mireia del Pozo i tot el seu equip, que ens portaran un nou plusvalua dones.
Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp de Ràdio Estel al 663-99-30-62, 663-99-30-62. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant?
De la tornada al confinament comarcal, que serà a partir d'aquesta mitjanit, que Sanitat i les autonomies han acordat suspendre la vacuna d'AstraZeneca als menors de 60 anys, que l'Agència Europea del Medicament ha avalat l'ús justament d'aquesta vacuna, de l'AstraZeneca, però, Joan, al Regne Unit, la veta menors de 30 anys. Ara us ho expliquem. L'agència va confirmar ahir que el vincle d'AstraZeneca podria estar vinculat clarament amb casos rars, això sí, va destacar rars, de trombosis. Que menjar peix blau podria protegir àrees del cervell afectades per l'Alzheimer. Un estudi liderat per Barcelona Beta Brain Research Center mostra que un àcid omega-3 present en el peix blau pot tenir beneficis en persones amb predisposició genètica a la malaltia. I l'esperadíssima reaparició de Pau Gasol, que té pinta que serà en el clàssic del cap de setmana.
Per cert, Pau Gasol, que treu un documental, eh?
També,
eh? Treu un documental, sí,
oh,
sí.
A on?
Ja en parlarem, Netflix.
Ah, doncs...
Parlarem de tot
sí,
plegat.
Sí, sí, eh?
I avui el dia no podia sonar una altra manera. 1929, naixia a Bèlgica ell, un dels grans, Jacques Brel. Anem aquí de pa.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Nou minuts i mig que passen de les 8 del matí. Com sempre, encetem programa amb les qüestions d'actualitat. que passen pel Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes que han acordat aquest dimecres limitar, per ara, la vacunació amb AstraZeneca a les persones de més de 60 anys.
Així és, Joan. De moment la vacuna, per tant, es continuarà administrant a la població d'entre 60 i 65 anys, que són els que estan citats. Queda en mans de la Comissió de Salut Pública iniciar la vacunació a les persones d'edats compromeses entre els 65 i els 69 anys. Escoltem, si et sembla, la ministra de Salut, Carolina Darias.
Es que con la información disponible a fecha de hoy y por principio de precaución, se recomienda utilizar la vacuna de AstraZeneca en personas a partir de los 60 años. Este acuerdo lo he planteado, esta propuesta la he planteado al Consejo Interterritorial y ha sido aprobada por amplia mayoría. Por tanto, la estrategia de vacunación va ahora a pivotar en relación a la vacuna de AstraZeneca, en que se va a inocular a personas mayores de 60 años.
Hem de dir que aquesta reunió, que Joan va acabar a les 11 de la nit, de fet, a les 11 de la nit era quan compareixia la mateixa ministra de Salut, amb aquestes mesures que hem escoltat ara mateix, que han tirat endavant en aquest Consell Interterritorial amb l'únic vot en contra de la Comunitat de Madrid i les abstencions de Ceuta i el País Basc.
Ideal aparèixer a les 11 de la nit per televisió per anunciar que l'endemà, si ets menor de 60 anys, o major de 65, no et posis AstraZeneca, que podria anar-te malament. Ideal. El Consell Interterritorial de Salut es va celebrar, però ahir, com deies, hores després que l'Agència Europea del Medicament publiqués les conclusions sobre la possible relació entre la vacuna d'AstraZeneca i els casos poc freqüents de trombosi amb nivells baixos de plaquetes.
És per això que ha establert que aquests casos adversos han de figurar en la llista d'efectes secundaris molt poc freqüents de la vacuna. Segons la presidenta del Comitè d'Avaluació de Riscos de Farmacovigilància, Sabine Strauss, tot i que el risc sembli predominar en dones joves, no es pot concloure que existeixin factors de risc segons l'edat i el gènere. Fins ara, Joan, la majoria de casos notificats han estat en dones, com dèiem, menors de 60 anys en els 15 dies posteriors a la vacunació. El Comitè d'Avaluació de Riscos ha revisat en profunditat un total de 62 casos de trombes cerebrals venosos i 24 casos de trombos de la vena esplànica, dels quals 18 van ser mortals. De tota manera, l'Agència Europea del Medicament considera que els beneficis de la vacuna són superiors als efectes secundaris.
I a tot plegat, també el Regne Unit recomana vacunar els menors de 30 anys amb una alternativa AstraZeneca.
Sí, mira, els responsables de l'organisme regulador britànic han explicat que aquesta decisió s'ha pres perquè en les persones de més de 30 anys el risc de contagiar-se o bé morir de coronavirus és més elevat que el de desenvolupar aquestes trombosis poc freqüents.
Pel que fa a la segona dosi, de les persones que ja han rebut la primera, hores d'ara encara hi ha un petit marge perquè si aquests sectors per administrar-los la segona dosi.
Clar, però t'estaràs preguntant, val, d'acord, molt bé, però clar, tota aquella gent menors de 60... No, et veig així.
M'estic preguntant, no, m'està patant el cap ja.
No, claríssim, diguem, Joan. Eh? A dia d'avui, a hores d'ara, 60-65, AstraZeneca, només en aquest sector, d'acord?
Ni majors ni menors, eh?
Què passa? Què passa? Que menors de 60, clar, hi ha molta gent que ja s'ha posat la primera dosi.
Correcte.
I què li passa a aquesta gent? T'ho explico. Aquesta qüestió es tractarà a la ponència de vacunes i a la Comissió de Salut Pública. En total, a Espanya hi ha uns 2 milions de persones que han rebut la primera dosi d'AstraZeneca i estan pendents que se'ls convoqui per administrar-los la segona dosi. Doncs bé, la ministra de Sanitat obria la porta a la possibilitat de no administrar la segona dosi a les persones vacunades amb aquesta primera dosi d'AstraZeneca. L'escoltem.
Y en relación a la segunda dosis, todavía es una cuestión que está por determinar. Y así también lo hemos manifestado en la reunión que hemos tenido informal de los ministros y ministras europeos. Estamos pendientes de ver algunos estudios que pudieran, desde la evidencia científica, avalar la administración bien de una segunda dosis con otra vacuna, como está sucediendo en algunos estudios en Reino Unido. Y también la posibilidad, que hay que valorarla, de que, conforme la ficha técnica de la propia vacuna de AstraZeneca, establece un porcentaje del 70% solo con la primera dosis. Por tanto, con respecto a la segunda dosis, tenemos que esperar para ver la decisión que se va a adoptar en el ámbito europeo y en relación con estos estudios que les acabo de comentar.
A tot plegat, posa una Mercè Raga que t'ho expliqui bé en una ràdio, també t'ho dic, perquè les ministres hi ajuden molt poc. De veritat que hi ajuden molt poc. Si tot està sent complicat, no només pel que fa a la mobilitat, que ara us ho explicarem, si tot està sent complicat pel que fa també a la vacunació, AstraZeneca sí, AstraZeneca no, ara sí, però majors de no sé quants anys, menors de no sé quants anys tampoc. Ostres, expliquem-ho bé, sisplau. Expliquem-ho bé. Mercè, va, que ho fas molt bé, tu, això d'explicar-nos aquestes
també,
coses.
I tu també, Joan. I tu també.
No, però és que, de veritat, un al final ja no sap... Ja no sap què de fer.
Sí, exacte, és el que ja dius, no que el missatge a vegades... Però és que ells jo crec que... Bé, és que entrarem ara en un debat clar, sí, sí, vull sí, dir, sí. És que són totalment contradictoris a vegades perquè és això, vull dir, estan pendents de l'Agència Europea del Medicament, ara que tampoc són clars, o sigui, efectes rars, clar, és que... És complicat, però clar, la comunicació és vital, com dius. Bé.
Va, tot plegat, Daries, que ha avançat que aquesta és una possibilitat, la que escoltàvem, perquè el percentatge d'eficàcia és del 70% amb una sola dosi, i a tot plegat, si no teníem prou, com dèiem, amb la parte contratante de la primera parte, que ha fet al·lusió a la segona parte contratante de la parte contratante, doncs Salut diu que toca fer un pas enrere i Interior demana un esforç de 2 mesos.
Olé. Sí, la Generalitat ha justificat aquest retorn al confinament comarcal a partir de demà, també per la bombolla de convivència a causa del ritme d'ingressos a les UCI. De fet, l'Alt Urgell i Andorra també es tornaran a considerar com una comarca i, per tant, estarà permesa la mobilitat entre aquests dos territoris. Dèiem que aquesta mesura del confinament comarcal entra en vigor a partir d'aquesta mitjanit i estarà vigent cada dia de dilluns a diumenge, en principi fins al 19 d'abril. Salut ha indicat que revisarà també les dades contínuament per prendre mesures el més acurades possible. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha argumentat que el creixement de l'ocupació dels llits de crítics és molt preocupant.
I que estem creixent de forma molt preocupant en les UCIs, en l'ocupació de llits de crítics al nostre país, i que és un creixement que no és assumible pel sistema sanitari si no el podem doncs, contenir com estem intentant, i que per això ens obliga doncs, a donar una resposta en aquest creixement, una resposta que l'hem de poder donar des d'avui, de forma que aquest Procicat ha aprovat retornar en aquest confinament comarcal, és a dir, no permetre les sortides amb bombolla de convivència, que aquesta és la primera resposta i que continuem analitzant les dades. Quan demanàveu quina vigència tenen aquestes mesures, tenen vigència fins al dia 19.
Bé, a bars i restaurants continuaran l'horari de com fins ara, això sí. El que no es pot fer és trencar el confinament comarcal per anar a un esdeveniment cultural. És a dir, si tenies una entrada com el teatre o el cinema en un lloc fora de la comarca on es diu, no hi podràs anar. Qui tingui una reserva en un allotjament turístic en una altra comarca, tampoc hi pot anar.
Dues coses també respecte a això. Igual és que jo tinc el dia creuat, que també pot ser, eh? Però, ostres, si tenim una consellera que, per cert, i dit sigui de pas, serà convidat en aquest programa i no ha vingut mai... que diu que el creixement de l'ocupació dels llits de crítics és molt preocupant, doncs no obris a Setmana Santa. Dic jo, no obris a Setmana Santa. Perquè després la culpa és del ciutadà, que és el que deia a l'inici d'aquest programa. Després la culpa és nosaltres que sortim i nosaltres que anem a Verges a veure la processó de mort, si cal. Ostres, si ens deixen fer-ho és perquè es podrà fer, no? Dic jo. A aquesta hora, va, sapiguem l'estat de la xarxa viària catalana. Ens ho explica tot plegat Armand Maravalle des del RAC. Què tal?
Bon dia. Matí de retencions habituals de la xarxa viària catalana. A la Pota Nord hi ha 2 quilòmetres de cua intensa a Santa Coloma de Gramenet per accedir al nus de la Trinitat, i les retencions en aquesta B20 que segueixen fins a l'altura de Montbau. Pel que fa a la ronda litoral, també hi ha retencions en sentit Llobregat, són uns 4 quilòmetres del Besòs fins a l'altura de la Barceloneta. També hi ha retencions d'entrada a Barcelona a la C31 a l'altura de Badalona Centre, i també a la C58, 1,5 quilòmetres a l'altura de Vallbona, i també en sentit sud hi ha 1 quilòmetre a Sant Quirze del Vallès. Pel que fa a l'ús del Papiol, a la P7 hi ha 1,5 quilòmetres més congestionat en sentit sud per enllaçar amb la B23, i també pel que fa a la Pota Sud hi ha retencions 1 quilòmetre a la A2 Sant Joan d'Espí, també a la C32 1 quilòmetre a l'altura de Sant Boi, i a la B23 són uns 2 quilòmetres al seu pas per Esplugues. Tot això per entrar a Barcelona. A la C16 també es regula el trànsit per les retencions que s'han format als túnels de Vallvidrera, i pel que fa al Vallès hi ha retencions habituals a la C17 a Parets en els dos sentits de la marxa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. També haurà de saber com està la situació del transport públic. Anem cap a Transmet. Xavi Torres, què tal? Bon dia.
Bon dia. Des del Centre d'Informació Transmet, en aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
I encara seguim parlant en clau pandèmica perquè el Ministeri de Sanitat planteja l'ús de la mascareta a la platja, però només quan es passegi o si no hi ha la distància de seguretat, no durant el bany, la pràctica de l'esport o en descans en un lloc fix, al mar, a la piscina o en altres espais aquàtics.
Sí, Joan, aquestes mesures són les mateixes que sobre l'ús de la mascareta ja s'apliquen a Catalunya des de l'estiu passat, després que la setmana passada s'aturés en sec aquesta llei de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a Covid-19 per la controvèrsia generada sobre l'ús de les mascaretes. Ara Sanitat proposa a les comunitats autònomes, en aquesta reunió interterritorial que es va celebrar ahir, que la revisió que ha fet sobre aquest ús puntualitzant on i quan és obligatori i quines en són doncs, aquestes excepcions que bé tu has dit.
I al llarg de la tarda d'ahir, les delegacions d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya van reprendre formalment les converses per possibilitar la investidura de Pere Aragonès.
Una trobada de gairebé dues hores que, segons explica algun dels seus protagonistes, al Nacional.cat desprenia molt bon clima entre els equips negociadors dels dos partits. Amb tot, les fonts implicades remarquen que és tot molt lent i no hi ha res tancat.
I el magistrat del Tribunal Constitucional, Càndido Conde Pumpido, ara ho direm bé, ha decidit apartar-se de tots els recursos relacionats amb la sentència del procés.
Sí, i ho fa després que les defenses de Carles Puigdemont primer i de la majoria de presos independentistes després ho van demanar entenent que no era imparcial. Conde Pumpido, Joan, és el segon que ho fa, després que Antonio Narváez també es va apartar. El Fabre també va abstenir-se de les deliberacions relacionades amb la sentència del procés i pel mateix motiu l'havien recusat per considerar-lo parcial.
I la policia carrega contra manifestants antifeixistes que es van manifestar en un acte d'ahir de Vox a Vallecas, a Madrid.
Sí, els participants en aquesta protesta van llançar objectes contra el míting després que Santiago Abascal es va encarar amb ells directament. Dues persones han estat detingudes i 13 han resultat ferides lleus.
I Ferran López, que passa de liderar els Mossos d'Esquadra amb el 155 a portar la seguretat del Barça de Joan Laporta.
Sí, el comissari David Boneta substituirà Ferran López a la prefectura dels Mossos.
El fiscal considera aprovada la violació múltiple de Sabadell que un dels acusats nega.
Dels tres violadors, només un està sent jutjat. Els altres tres processats ho són com a col·laboradors per no fer res per evitar-ho.
I parlem també de cinema català, que va perdre 12 milions d'espectadors entre els anys 2001 i 2019, abans de la pandèmia de la Covid-19.
Segons apunta un estudi realitzat per la investigadora Anna Madrano, per l'Observatori de la Producció Audiovisual del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, l'estudi constata que en aquest període la indústria ha patit pujades i baixades contínues, i que un exemple és el nombre de títols que s'han estrenat, que ha passat de 96 al 2010 a 61 al 2019, i ja el 2018 se'n van estrenar 53, 38 produccions menys que el 2015.
I també atenció a aquesta notícia pel que fa al cinema. Els actors Johnny Depp i Isabel Huppert són algunes de les estrelles internacionals que seran presents físicament en el Festival Internacional de Cinema de Barcelona Sant Jordi, el Barcelona Film Fest, que es celebrarà del 15 al 23 d'abril.
Joan, on hem d'anar? Hem d'anar amb aquest festival, eh?
Som-hi,
Johnny Depp a Barcelona. El certamen comptarà més amb la presència dels directors Fernando Trueba i Fernando Colomo, entre d'altres. Depp i el director Andrew Levites se presentaran el fotògraf de Minamata, Cooper i el director Jean-Paul Salomé, la Madre Maria, mentre que Trueba i Javier Cámara, El Olvido que Seremos.
Deixa'm dir també això, perquè a vegades ens n'oblidem. El cinema català i l'espanyol en general està una mica estigmatitzat. És allò de, cinema espanyol, a vegades fa com certa mandra. I tenim grans actorassos com Javier Cámara, que estan prou... Jo crec que se'ls ha de reconèixer més la feina que fan, perquè és, de veritat, un actoràs espectacular. El Olvido que Seremos, Trueba i Càmera, déu-n'hi-do. A tot plegat, també, el Papa ha recordat aquest dimecres les víctimes d'Indonèsia i el Timor Oriental.
Al final de l'Audiència General, Francesc ha pregat concretament pels qui van perdre la vida aquests dies passats al sud-est asiàtic a causa de les fortes inundacions que afecten aquesta zona, sobretot des de dissabte passat. Més d'un centenar de persones van morir en el desastre meteorològic, encara que el nombre de víctimes s'actualitza constantment a causa del cicló Seroja, que ha castigat Joan Lerner Vallès, d'Indonèsia i Timor Oriental, amb pluges torrencials que han provocat, entre d'altres destrosses, el desbordament de rius, corriments de terra i també inundacions. Moltes carreteres també han quedat bloquejades i pobles sencers han estat submergits en el fang. Es calcula que centenars, potser milers, van ser desplaçats.
I d'altra banda, la reflexió, el Pontífex també ha destacat que pregar és la primera manera d'estimar.
Sí, en aquesta audiència, des de la Biblioteca del Palau Apostòlic, dedicada a la relació entre la pregària i la comunió dels sants, el Sant Pare doncs, afirmava que resar per altres persones ens fa més propers de manera concreta. En aquesta línia, ha afegit que des del cel els sants segueixen donant-nos un cop de mà. Igualment, ha explicat que quan preguem no ho fem mai sols perquè encara que no ho pensem, estem immersos en un majestuós riu d'invocacions que ens precedeix i continua després de nosaltres.
I la Generalitat de Catalunya honora el sacerdot de l'arcabisbat de Barcelona, Leandre Gassó Ubach.
Sí, Gassó Ubach, que recentment, per cert, ha complert 100 anys, ha estat reconegut per la gran tasca social, en especial sent rector de la parròquia de Sant Josep, de l'Hospitalet de Llobregat. La medalla centenària que li ha otorgat la Generalitat li van posar al mossèn pel cardenal Lluís Martínez Sistac en un senzill acte celebrat el passat dimarts 6 d'abril a la residència sacerdotal Sant Josep Oriol, en el barri barceloní de les Corts, on està acollit el mossèn centenari.
Mala notícia pel que fa al món dels esports i al món culer, perquè Piqué esgota les opcions per jugar al Clàssic.
Encara no està tot dit, eh? Ja saps que Piqué té aquests girs de guió. El central català s'ha entrenat aquest dimecres a la Ciutat Esportiva, ho ha fet en solitari, recordem-ho amb aquell dolor al genoll que no remet. Per tant, no està clara la seva presència al Clàssic.
I la reaparició de Pau Gasol és ja imminent.
Sí, sembla que sí. De fet, la decisió de quan serà exactament encara no està presa, però les paraules de Sarunas Jasikevičius aquest dimecres a RAC1 se'n desprèn que està molt, 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 molt a prop. I és que el tècnic va corroborar ahir a RAC1 que, si no és contra els bavaresos, el debut podria ser diumenge al Clàssic contra els blancs.
26 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb ambient fred, pràcticament de ple hivern. Tenim glaçades a les comarques del Pirineu i a molts punts de l'interior i del prelitoral. Les temperatures estan per sota dels 5 graus. Tot i això, cap a migdia, màximes entre els 15 i els 20 graus, per tant, un ambient força més agradable. Nuvolositat variable aquest matí arreu del país, uns núvols, però que amb el pas de les hores a poc s'han d'anar trencant i, per tant, de cara a migdia l'ambient serà més assolellat. Això permetrà que pugin una mica més les temperatures. De cara a demà es torna a nuvolar el cel a tot Catalunya. Al matí tindrem ruixats a les comarques del sud de Tarragona, que arribaran cap al vespre a l'àrea del Pirineu. Per tant, demà són probables els ruixats dispersos al llarg del dia, avançant de sud cap a nord en qualsevol moment del dia. També direm que les temperatures demà, les mínimes pujaran, en canvi les màximes baixaran una mica respecte a les d'avui. Tornarà a fer sol dissabte i tornarien els ruixats de cara a diumenge.
Gràcies, Jordi. També sapiguem a aquesta hora l'agenda d'actes importants en un dia com avui. Berta Sacanell, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Bon dia, Mercè. Avui a les 10 el vicepresident Pere Aragonès es reunirà amb els responsables de la xarxa de conservació de la natura, la Federació Ecologistes de Catalunya i Greenpeace, per tractar el present i el futur de la sostenibilitat a Catalunya. També avui a les 10 del matí el conseller Bernat Soler visitarà l'exposició Or Blau, una exposició per conèixer la nostra relació amb l'aigua davant l'emergència climàtica. A les 12 del migdia els consellers Damià Calvet i Ramon Tremosa participaran en la presentació de l'estudi La logística, un motor a Catalunya. I finalment, a les 7 de la tarda, el vicepresident Pere Aragonès i la consellera de Cultura Àngels Ponsa assistiran a la 23a edició dels Premis Enderroc. Aquests són els actes destacats per l'agenda política d'avui dijous.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Molt sovint parlem de llibres relacionats amb l'aigua o que tenen l'aigua entre els seus protagonistes. Avui, a més de llibres i de l'aigua, hi afegirem els nens.
L'aigua literària.
I és que m'he fixat en un llibre que, més que un llibre, podríem dir que és un àlbum il·lustrat creat per Anna Aparicio Català i editat per Babolinka Books. Un llibre que de seguida atraparà els més petits de casa, però també aquells que ja no ho som tant de petits. La història esdevé en un petit poble al cor d'una vall on tothom anava a la seva, sense preocupar-se gaire dels assumptes dels altres, fins que un dia va passar un fet del tot extraordinari. Va ploure per primera vegada. I això animarà tots els seus habitants a voler saber d'on ve aquella aigua i quin és el seu cicle. Un conte instructiu per conèixer tot allò evident, però que moltes vegades no ens arribem ni a preguntar. Recordeu, Aigua d'Anna Aparicio Català, editat per Babulinka Books. Tota una delícia.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur. Una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
Dos minuts i mig que passen de dos quarts de nou del matí, hora d'anar cap al quiosc i saber què hi diu la premsa més llegida del país. Mercè.
Doncs sí, Joan, mira, totes les mirades estan posades en AstraZeneca. La Vanguardia Espanya deixarà de vacunar amb AstraZeneca menors de 60 anys per evitar trombes. Aquest és el titular de La Vanguardia. El subtitular és: el nou contratemps obligarà a variar una vegada més el procés de vacunació, i l'Agència Europea del Medicament avala l'ús d'AstraZeneca, però el Regne Unit la veta a menors de 30 anys. El punt avui, marxa enrere, fent referència que torna al confinament comarcal durant 3 setmanes a partir de demà. El diari Ara torna al confinament comarcal. El Procicat restringeix la mobilitat almenys fins al 19 d'abril per l'amenaça de col·lapse hospitalari. El País, llegim: la vacuna d'AstraZeneca es suspèn pels menors de 60 anys. I el Periódico titulen: tornada al confinament comarcal, a partir d'aquesta mitjanit, la quarta onada força a Catalunya a adoptar noves restriccions.
Canviem de qüestió i de país, anem cap al Periòdic d'Andorra.
Doncs ens fixem, Joan, amb el periòdic d'Andorra, amb aquest titular, contradiccions entre Catalunya i Andorra pel confinament comarcal. La Generalitat manté, això sí, l'assimilació amb l'Alt Urgell i el govern defensa la interpretació de l'estat espanyol.
També ens fixem a aquesta hora a les portades dels diaris digitals locals i comarcals.
Diari de Girona, troben un cadàver dins d'un pou d'una finca de Capmany. Els Mossos d'Esquadra obren una investigació, però no tenen cap denúncia de desaparició per la zona. Al Segre, la Generalitat aixeca la moratòria a nous càmpings i n'hi ha 5 en espera a Lleida. Des de Tarragona, Diari Més, la residència La Mercè de Tarragona s'equipa per obrir les 66 noves places per aquest estiu. Llegim a Sant Boi, avui diari, que detenen dos joves per robatoris amb força a domicilis de Sant Boi i també de Gavà. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquests joves per presumptament haver comès 4 robatoris amb força a diferents domicilis.
I, finalment, marcada aquesta casa a portades dels principals diaris digitals religiosos.
CatalunyaCristiana.cat. El papa recorda les víctimes de les inundacions del sud-est asiàtic. A Flama.info llegim que mor el teòleg suís Hans Küng, que moria aquest dimarts 6 d'abril a l'edat de 93 anys a casa de Tubinga, Alemanya, el teòleg suís Hans Küng. Llegim a Religió Digital que la Fundació Pauperibus, promoguda pel cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, per assistir les necessitats essencials de persones en situació de vulnerabilitat per la pandèmia, ha rebut una aportació directa per part de l'arxidiòcesi de més de 200.000 euros, 40.000 dels quals a donacions particulars, que ja han estat lliurats a Càritas Diocesana perquè els administri. I a Vida Nueva també fan referència a la mort de Hans Küng, que va morir. Ens expliquen a Vida Nueva amb la benedicció del papa Francesc. En una entrevista a l'Observatori Romano, el cardenal Walter Kasper ha revelat que el teòleg volia morir en pau amb l'Església, malgrat totes les seves diferències.
5 minuts i mig que passen de 8:45 del matí. Gràcies, Mercè. Anem cap a l'entrevista del dia.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Mireu, abans del coronavirus, la pobresa farmacèutica afectava un 4% de la població a Catalunya, és a dir, unes 300.000 persones. Ara, a dia d'avui, n'hi ha un 30% més en aquesta situació i ja en són 400.000 persones al voltant, per tant, d'un 5% de la població. Però a què ens referim? De què parlem quan parlem de pobresa farmacèutica? A qui afecta i, sobretot, com hi fem front a tot plegat? En parlem a aquesta hora amb Homero Val. Ell és gestor del Fons Social de Medicaments de Catalunya i Aragó del Banc Farmacèutic. Homero, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Primer de tot, de què parlem quan estem parlant de pobresa farmacèutica? Perquè segur que molts de nosaltres ho hem escoltat això per primera vegada.
Sí. Entenem per pobresa farmacèutica la dificultat de les persones, especialment les que viuen en situació vulnerable, la dificultat que tenen per fer front al copagament que tots hem de fer en farmàcia dels productes farmacèutics. Pensem que des del decret de l'any 2012, tots els ciutadans hem de fer aportació, copagament dels medicaments, de l'import dels medicaments en farmàcia. Sí que és veritat que hi ha alguns col·lectius que tenen farmàcia gratuïta, és a dir, han de fer un copagament zero, però la resta de la població, siguin pensionistes o segons la targeta sanitària individual, tenim un tant per cent d'aportació de medicaments en farmàcia. Aleshores, aquelles persones que per motius econòmics no poden fer front a aquest copagament, és a dir, deixen d'adquirir medicaments en farmàcia per motius econòmics, amb això entenem que és la pobresa farmacèutica.
Segur, senyor Val, segur que s'han fet milers de vegades aquesta pregunta, que al final no sé si té gaire, no sé si té gaire resposta, però com és possible que hi hagi pobresa farmacèutica en ple segle XXI? És a dir, per què, si aquesta gent no hi arriba, no ho cobreix en aquests casos tot plegat l'administració pública, que per això està?
Doncs bé, com comentes, és a causa del decret de l'Estat de l'any 2012, en el que es va imposar que tots els ciutadans han de fer front a una part del cost de la medicació. I és aquest copagament el que no tota la població pot afrontar, malgrat fins i tot que tinguin feina, perquè des de la crisi de l'any 2008, 2007-2008, ha aparegut una figura relativament nova en el nostre país, que és la figura del treballador pobre. És a dir, aquella persona que no té garantida viure la inclusió social per una feina, sigui perquè és una feina poc remunerada, perquè és temporal, per les condicions laborals que coneixem en el mercat laboral. Aleshores, és aquesta situació la que les persones... l'enquesta del baròmetre, el baròmetre sanitari del CIS, que és una dada oficial, l'any 2018, ens deixava la xifra del 3% de la població que manifestava no haver pogut adquirir medicaments per motius econòmics receptats per la sanitat pública. El 3% de la població espanyola de mitjana. Això vol dir 1.400.000 persones que tenen dificultats econòmiques per fer front al pagament.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Quan parlem de pobresa, per exemple, quan parlem d'una persona sense llar o quan parlem d'algú que li costa doncs, omplir la cistella de la compra, és evident que estem parlant d'un tipus de pobresa del qual s'està jugant en foc, perquè això repercuteix en la salut de la vida de la gent. Quan parlem de pobresa farmacèutica, entenc que el perill encara és més important, perquè si algú necessita un fàrmac i no pot arribar a tenir-lo per pal·liar o curar la seva malaltia, pot significar un greuge molt important, no? Per tant, què pot arribar a significar per algú patir aquest tipus de pobresa?
Doncs pot significar no poder sortir del cercle viciós en el qual es veu sotmès d'exclusió social. Hem de dir que la pobresa, pròpiament, no té cognoms. No li podem posar etiquetes a la pobresa. La persona que viu en pobresa, que viu en necessitat, viu aquesta necessitat en tots els àmbits de la seva vida, no només en la farmacèutica. Té dificultats. Podem posar-li etiquetes. Podem parlar de pobresa alimentària. Podem parlar de pobresa energètica, de pobresa infantil. Podem parlar de molts tipus de pobresa, també la pobresa farmacèutica. Però la persona pròpiament que pateix pobresa, aquesta vessant de la pobresa farmacèutica li impedeix viure amb una igualtat d'oportunitats per accedir al món laboral o per mantenir-se en la vida comunitària habitual de qualsevol altre ciutadà.
Parlàvem de que ara al voltant d'un 5% de la població catalana, és a dir, 400.000 persones, que em sembla una barbaritat, pateixen aquest tipus de pobresa farmacèutica. La Covid ho ha engreixat tot, és a dir, ha engreixat aquests números?
Sí, evidentment, com en tots els altres àmbits de la vida social. Tots som conscients que la primera pandèmia ha estat i és l'alerta sanitària, és a dir, atendre l'estat de salut de les persones. Aquesta ha estat la prioritat de l'any 2020 i continua sent-ho encara durant 2021. Però les conseqüències socials que està deixant aquesta pandèmia sanitària, podem parlar que és una pandèmia social, és una pandèmia econòmica. I nosaltres el virem, i ja es comença a parlar en segons quins indicatius, que tota aquesta pobresa, tota aquesta alerta sanitària, la pandèmia social que comporta per causes econòmiques, portarà també a una pandèmia de salut mental, a una pandèmia de depressions, d'autòlisis, vull dir, unes dificultats de les persones que es veuen abocades a una situació per ells nova, que fins ara no havien patit mai i que fins i tot amb una feina no poden afrontar per poder-ne sortir-se'n. Aquest és el drama, aquesta és la tragèdia que estem vivint. I la pobresa farmacèutica, evidentment, si la salut, que és el primer, no ens permet viure la inclusió social amb una feina ben remunerada, poder arribar a final de mes, etcètera, etcètera, doncs aquesta situació dramàtica i tràgica ens deixarà una perspectiva i un panorama, diríem, pessimista en aquest sentit. Val a dir que la pobresa farmacèutica té dues característiques, i és que és vergonyant i, a més, és molt amagada. Vull dir que les persones, quan tenen dificultats per adquirir medicaments per motius econòmics, quan van a la farmàcia amb la seva recepta del metge i veuen que no s'ho poden costejar, moltes vegades és davant del farmacèutic que li diuen aquest medicament no me'l donis. Aquest, no, que ja tinc a casa. I s'inventen excuses per amagar aquesta pobresa que pateixen, perquè és vergonyant. I, a més, és amagada. És fins al moment que es pot donar sortida cobrint el cost de la medicació, com fem des de Banc Farmacèutic, amb el nostre programa Fons Social de Medicaments i altres programes que estem posant en marxa, és en aquell moment que la persona diu ara sí que ho manifesto, perquè hi ha algú que em cobrirà aquesta despesa que jo no puc fer front. I és en aquell moment que afloreix i es fa visible aquesta vessant de la pobresa.
De seguida parlem del Banc Farmacèutic i de les mesures que hi posen per solucionar o intentar solucionar tot plegat. Avui estem parlant amb Homero Vall, gestor del Fons Social de Medicaments de Catalunya i Aragó, precisament del Banc Farmacèutic. Però no sé si em sabria dir, senyor Vall, si som un país poc avançat a la prevenció. I ho dic perquè, esclar, per mi és incoherent que l'administració pública no costegi o li costi costejar un medicament que val tant per una persona que el necessita, que al final, si no el pren, acabarà necessitant uns recursos que valen el doble, el triple, el quatre vegades més en un hospital.
Efectivament. Aquest és el cercle viciós del que us estava parlant abans. Mm-hmm. Quan una persona, per motius econòmics, redueix les dosis de medicació prescrita o bé en fa completa falta d'adherència, això què fa? Que la patologia que pateix, si és crònica, encara es fa més greu. I, a més, en poden sortir noves patologies, amb la qual cosa els costos pel sistema sanitari són molt més grans, com bé dius, perquè es converteixen, potser, en costos hospitalaris. Posem un cas molt concret que l'entendrem. Una persona que pateix una diabetes de tipus 1 amb una medicació relativament econòmica, doncs pot mantenir-se. Però si no es medica i passa a una diabetes 2, la medicació que requereix és molt més cara. És molta més quantitat i, a més, més cara. I això repercuteix molt negativament en els costos sanitaris.
Ah, sí, per qui no ho conegui, senyor Vall, què és el Banc Farmacèutic i com es gestiona tot plegat?
Sí, doncs mireu. Banc Farmacèutic és una ONG, una organització no governamental, que neix a Itàlia a partir d'una iniciativa molt similar al Banc dels Aliments. A Itàlia té una idiosincràsia i una manera de funcionar molt, molt concreta, i el nostre president i fundador de Banc Farmacèutic, el doctor Àlex Brenxat, doncs va portar aquesta iniciativa a Catalunya per mostrar, captivat, diríem així, per la possibilitat que els medicaments puguin ser objecte de gratuïtat, objecte de donació, objecte de generositat envers les persones que ho necessiten. I és en aquest moment que, quan neix Banc Farmacèutic a Catalunya i es comença a estendre a nivell de l'Estat, l'any 2005, doncs Banc Farmacèutic comença a recollir medicaments en farmàcia per poder-los distribuir després a entitats del tercer sector que els puguin fer arribar als seus beneficiaris. Però va passar que, al voltant de l'any 2015, unes treballadores socials sanitàries, ens van alertar que a Barcelona hi havia casos de persones que havien d'escollir entre menjar o medicar-se. Davant d'aquesta sorpresa, la mateixa que has tingut tu al principi, de dir això no m'ho podia imaginar, davant d'aquesta sorpresa, Banc Farmacèutic es posa en marxa a dimensionar el problema, a investigar aquesta realitat i, efectivament, descobrim que hi ha pacients que pateixen aquesta pobresa farmacèutica i que no poden costejar-se el cost dels medicaments. Aleshores, es posa en marxa un dels nostres programes, que és el Fons Social de Medicaments, i que és, en el fons, un circuit de derivació pel qual la treballadora social sanitària del centre d'atenció primària, la treballadora social, que és un funcionari públic, doncs identifica aquesta realitat, aplica uns criteris socioeconòmics típics del treball social i comprova que el cost de la medicació d'aquesta persona és impossible de ser mantingut i sostingut per una economia vulnerable. I és aleshores que aquesta treballadora social sanitària dona l'alta a través d'una intranet que té Banc Farmacèutic, dona l'alta per aquesta persona, per aquest pacient vulnerable, i Banc Farmacèutic costeja el cost de la medicació que retirarà en farmàcia a aquest pacient durant 6 mesos. És una prestació que nosaltres donem durant 6 mesos. Davant de l'emergència sanitària que apareix l'any 2020 arran de la Covid-19, Banc Farmacèutic posa en marxa d'altres programes, com és el Fons Social d'Emergència, la campanya sanitària d'emergència, i també es comença a albirar un dels nostres programes, que és el Fons Social de la Menstruació, que és un altre projecte diferent, però molt ben relacionat amb això.
Perquè ara el Banc Farmacèutic, a dia d'avui, a quantes persones més o menys està costejant?
Actualment tenim 885 persones en actiu. En actiu vol dir que són persones a les quals Banc Farmacèutic els està costejant la seva medicació en farmàcia. Des de l'inici de la nostra activitat hem atès més de 7.000 plans de medicació, que és aquesta cobertura semestral de l'aportació que hauria de fer el pacient en medicaments en farmàcia, més de 7.000 plans de medicació. Estem presents a més de 220 centres d'atenció primària, comptem amb més de 700 farmàcies col·laboradores i hem sufragat medicaments per més de 800.000 euros.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Per qui ho necessiti, com es posen en contacte amb vostè, senyor Val?
Doncs amb nosaltres directament es pot posar en contacte qui vulgui, però el canal d'accés a les prestacions que nosaltres donem per poder sufragar la despesa farmacèutica a la qual una persona veu que no pot fer front és a través del centre d'atenció primària. És a dir, a través de la treballadora social del CAP, podríem dir, i aleshores posar-se en contacte i dir, mireu, he sentit doncs, que Banc Farmacèutic costeja la medicació de persones vulnerables, voldria veure si puc ser beneficiària d'aquesta prestació que m'estan donant. Val a dir que nosaltres estem presents a Barcelona Ciutat, Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià de Besòs, Montcada i Reixac, Granollers, Barberà del Vallès, a la província de Barcelona, Cornellà, el Prat de Llobregat i Sant Just d'Esvern, encara que estem en projecte d'estendre'ns a d'altres municipis. Estem també presents a la província de Lleida, amb la capital i la regió sanitària de Lleida. Començarem ara l'any 2021 a la província de Tarragona, començant per Reus. Començarem també a la província de Girona, començant per la capital. I estem presents també a la província de Saragossa, capital i província. 2021 començarem a Terol, capital i província. I estem també des de l'any 2019 presents a Madrid, amb una prova pilot amb dos districtes que comprenen el barri de Vallecas.
Gestor del Fons Social de Medicaments a Catalunya i Aragó del Banc Farmacèutic, senyor Homero Val, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho tot plegat avui en aquest matí de Ràdio Estel. Una abraçada i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Ai, que bé que ja sigui primavera. Però ai, el pol·len, la picor al nas, la gola, els ulls plorosos. Ara gaudeixo de l'aire lliure amb AlerHelp. AlerHelp, de Laboratorios Marnis, són vials còmodes per beure a base d'ingredients vegetals. Aquesta primavera respira amb llibertat. Demana AlerHelp a arbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es. Des de la muntanya de Montserrat, en un ambient de pregària i de treball, les monges del monestir de Sant Benet fa més de 50 anys que elaboren la seva ceràmica. Descobriu les seves novetats amb la tècnica del fang de colors. Trobareu la ceràmica de sempre i, a més, a la seva botiga online, monestirsantbenetmontserrat.com/botiga-online. La botiga de ceràmica de les Benetes de Montserrat. De la pregària al taller, del taller a la botiga online i de la botiga online a casa vostra.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Els divendres, a 1:45 del migdia, Farmàcia Amiga a Ràdio Estel. L'espai per conèixer més a fons el món farmacèutic, amb actualitat, notícies i tot el que podem aprendre dels nostres amics farmacèutics. Tamans de la farmàcia de Terradelles. Farmàcia Amiga, els divendres, a 1:45 del migdia, a Ràdio Estel. Amb Jordi Casassús i Marc Rius. Us esperem.
Ràdio Estel.
Freqüència modulada.
El saben, aquell que era? No. Estàvem aquí explicant acudits.
Sí.
Veus?
Coses que passen.
Coses que passen.
Continua, continua.
No, jo no. 5 minuts i arribarem a les 9 del matí.
Joan Trias és... No. Però després... Algun dia...
Algun dia. 5 minuts.
Algun dia, Joan? Bueno, igual.
5 minuts.
Puc dir-ho o no?
Sí, home.
Joan Trias és un gran imitador.
Enorme,
o sigui, tenim un llistat de les persones a qui imita Joan Trias, amb Jordi Carretero, que tens el gran xec.
Gran xec.
I algun dia ens fas alguna imitació.
Algun dia passarà.
De fet, n'hi ha un que directament ets ell.
No estem d'acord.
Va, algun dia ens en faràs un trosset.
Prou. 5 minuts ja, o 4 i ja arribarem, els que siguin. Alguns minuts i arribarem a les 9 del matí.
Mira, un dia com avui a la ciutat del Vaticà es va produir l'enterrament multitudinari del papa Joan Pau II. Era l'any 2005, un dia com avui. Anem al capítol de felicitacions. Aquí hem de felicitar avui, d'una banda, Cari Santos. Va néixer al Maresme, escriptora catalana. Avui fa 51 anys. Va rebre el Premi de les Lletres Catalanes, Ramon Llull, arran de la novel·la Desig de xocolata. Qui també fa anys avui... Òbviament, com no has vist la pel·lícula, no saps de quina pel·lícula és.
No ho puc creure.
Quina pel·lícula és?
Això és La princesa prometida?
No. Això és La princesa prometida. Sí, és la banda sonora d'aquesta genial pel·lícula.
Però té Oscars aquesta pel·lícula o no?
Doncs crec que va estar nominada, crec que no va guanyar cap Oscar. Això, el Rafa Sanahuja segur que ho sap millor.
Segur.
Qui fa anys és Robin Wright, que és l'actriu protagonista, i que, per cert, doncs, perquè la gent també li posi cara, si ets Joan Trias i no has vist La princesa prometida, doncs, per exemple, House of Cards, també doncs, surt a Robin Wright, que va ser també, en el seu dia, esposa de Sean Penn, de l'actor. Uh-huh. Avui en fa 55.
Però House of Cards, que és la que fa de presidenta?
Sí. Dulce Pontes, també fa anys. Preciosa, aquesta noia, té una veu increïble, eh? Dulce Pontes va néixer a Portugal, canta en portuguès, als 51 anys. La seva activitat artística va contribuir al renaixement del fado als anys 90, diem del segle passat, que som, que sigui.
Sí, clar.
Del segle XX,
no,
eh? Sí. I també, ja ho has dit avui, Jacques Brel, no?, hagués fet anys. I també, avui... fa anys, Grace, és cantant australiana, que va fer una versió, sí. Joan, d'una cançó original de Leslie Gore, i va quedar així de bé, You Don't Know Me. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. I don't say I can't go with other boys. Don't tell me what to say.
Don't tie me down, 'cause I'd never stay. Stay. I don't tell you what to say. I don't tell you what to do. So just let me be myself. That's all I ask of you. I'm young and I love to be young, and I'm free and I love to be free.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Repassem les notícies més destacades a aquesta hora a Ràdio Estel. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat aquest dimecres limitar per ara la vacunació a AstraZeneca a les persones de més de 60 anys cap amunt. De moment, la vacuna es continuarà, per tant, administrant a la població concreta d'entre 60 i 65 anys després de la decisió de l'Agència Europea del Medicament que avala l'ús de la vacuna, tot i que admet el vincle del vaccí amb determinats casos rars de trombes. I la Comissió de Salut Pública reuneix aquest dijous per analitzar ara les qüestions que queden pendents sobre la vacunació amb el sèrum de la farmacèutica AstraZeneca, una vegada que el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes doncs hagin acordat que només s'administrarà a majors de 60 anys. Ara cal saber, amb aquelles persones doncs que ja han tingut la primera dosi de la vacuna AstraZeneca i són menors de 60 anys. Per tant, ho sabrem avui. I Salut diu que toca fer un pas enrere i Interior demana un esforç de 2 mesos. D'aquesta manera, la Generalitat justifica el retorn al confinament comarcal, serà a partir d'aquesta mitjanit, també per la bombolla de convivència a causa del ritme d'ingressos a les UCI. L'Alt Urgell i Andorra es tornaran a considerar com una comarca i, per tant, estarà permesa la mobilitat entre aquests dos territoris. I la pandèmia de la Covid-19 va fer que l'esperança de vida en néixer caigués el 2020 en la majoria dels estats membres de la Unió Europea. Espanya és el país que lidera aquesta llista dels descensos registrats més importants, amb 1,6 anys menys en comparació amb el 2019. En clau cultural, us destaquem que els actors Johnny Depp i Isabel Hooper són algunes de les estrelles internacionals que seran presents físicament en el Festival Internacional de Cinema de Barcelona, que se celebra del 15 al 23 d'abril. I per acabar, el Papa Francesc destaca que pregar és la primera manera d'estimar. Ho fa des de la biblioteca del Palau Apostòlic, dedicada a, disculpeu, la relació entre la pregària i la comunió dels sants. El Sant Pare ha afirmat que resar per altres persones ens fa més propers. De manera concreta, en aquesta línia, ha afegit, des del cel, els sants segueixen donant-nos un cop de mà. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Enamorar-se no sempre és senzill i fàcil com vol dir.
Cada dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, un programa dedicat íntegrament a les havaneres i al cant de taverna. Recuperarem grups llegendaris i també us oferirem altres actuals. No faltaran les peces clàssiques, però també en coneixerem de noves, i a aquests continguts afegirem l'actualitat havanerística i les novetats discogràfiques, i tot això amb el nostre segell de catalanitat. Recordeu, dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi esperem.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3 EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta primavera, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68.
669-56-1768 i aconsegueix el teu Masomega Punto Rojo ja. Per ser oient de Radio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès. Salut Natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:45, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. L'avaluació de la Munté.
5 minuts que passen de les 9 del matí, com cada dijous en aquest programa, la cap de redacció de Catalunya Cristiana, que ens porta la seva particular avaluació sobre l'actualitat, que déu-n'hi-do, que déu-n'hi-do, l'avaluació de la Munté. Doncs bé, Munté, què tal? Bon dia.
Trias, molt bé.
Va, Carme, què ens portes avui? Deia déu-n'hi-do l'actualitat, eh?
Doncs sí, la veritat és que va com sempre força carregada, amb molts temes. Però suspenem, Joan, bon dia i bona Pasqua, primer. Suspenem el tractament mediàtic del cas de la violació en grup d'una jove de Sabadell. La víctima, que és la que hauria de comptar amb totes les cauteles, proteccions, al final és la que pateix el focus dels mitjans. Sap greu que quan hi ha una agressió sexual passi això, és a dir, que hi hagi més un debat o es parli més de si va ser consentit o no, què va fer la víctima, què va dir, com anava vestida, quan de fet el debat hauria de ser com aquest grup de persones, com aquest grup de nois, en qualsevol tema d'agressió sexual, es creuen amb el dret, es creuen amb el poder d'abusar sexualment d'una dona. A més, no mostren cap mena d'empatia envers les víctimes. És a dir, el que realment ens hauríem de preguntar és per què passa això i quines són doncs, les mesures que cal prendre per evitar-ho i no tant escoltar el relat de la víctima, que a més és que em sembla... S'ha criticat molt el paper del fiscal per les preguntes, la insistència... Però jo crec que realment el problema no és potser tant el que preguntava el fiscal com el fet de que es faci públic. No sé fins a quin punt s'ha d'escoltar la víctima relatar el que va patir i que, a més, sabem que quan ets víctima moltes vegades et toca repetir el mateix moltes vegades. I llavors realment doncs, sap greu que passi això.
A més, saps què passa, Carme? Que jo pensava, i ho dic perquè en parlàvem aquí fa res, poques setmanes, amb una professora d'ètica de la comunicació, en parlàvem amb una noia d'un centre que ajuda a dones que han patit agressions, en parlàvem amb Mercè Raga també, tot plegat a cas arran del cas de Rocío Carrasco, i pensava que el cas de Rocío Carrasco, si havia servit d'alguna cosa, era perquè d'alguna manera deixàvem de qüestionar la víctima, cosa que sovint venia passant. I de cop, sense haver acabat aquest cas de Rocío Carrasco, apareix aquest cas de Sabadell i tot plegat, i tornem-hi un altre cop al mateix, que és no a qüestionar el paper, com bé dius, Carme, de l'agressor, o els agressors en aquest cas, sinó tornem a qüestionar de nou el paper a la víctima.
Sí, sí, és a dir, el focus mediàtic no s'ha de posar a la víctima, sinó en la persona que comet l'agressió, i més sobretot perquè penso que és l'única cosa que ens pot ajudar com a societat, és a dir, entendre les causes, acusació, evidentment, entendre les causes, perquè això ens ajudarà també a trobar les solucions. Al final, si posem el focus en la víctima, és que no ens aporta res. Sí. Més enllà de... com a societat, vull dir, a nivell de construcció, més evidentment la compassió, l'ajuda, tot el que es vulgui, però com a societat el que ens pot ajudar a millorar és entendre les causes que porten aquest home, aquest grup d'homes, amb aquests comportaments.
Parlant de millorar, qui necessita millorar?
Mira, sóc una mica repetitiva, ho sé, ho assumeixo, però crec que necessita millorar la configuració del futur govern de la Generalitat. Mira, és que ja se m'escapa el riure una mica, Joan.
No, ja estem absolutament d'acord.
Estic molt preocupada. Sí. Mira, d'una banda estic preocupada perquè dubto que un govern suportat per Esquerra Republicana, Junts, la CUP, anem pel bon camí. Això d'una banda. I de l'altra perquè, sincerament, jo em pensava que, tal com estem patint aquesta crisi sanitària, social, econòmica, sense precedents, pensava que seríem capaços de configurar un govern, no sé si dir-li dels millors o de les persones més capacitades del país, digue-li com vulguis, que siguin les que realment l'ajudin a sortir de la crisi. Perquè, clar, jo no sé si has escoltat aquests dies a l'Oriol Mitjà, que ha presentat aquest llibre, el de Acord Obert. Ja sabem que l'Oriol Mitjà parla molt clar i català, sense pals de la llengua, sense embuts, però, clar, el que retrata del govern que teníem, dels nostres representants, realment, és que a mi em fa feredat, eh? I ho dic molt suaument, eh?
Sí, 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 sí.
Em fa patir moltíssim que puguem ser capaços de tornar a repetir els mateixos errors, posant-hi els mateixos personatges, em fa pànic, sincerament, i ho dic, i em quedo ben tranquil·la. Per tant, doncs, necessita millorar, però molt, eh? Perquè podria suspendre-ho perfectament tot plegat. No sé si has arribat a escoltar això, no?, que deia, doncs, que d'una banda ell tilla Esquerra Republicana, que diu que, clar, durant el paper de la pandèmia, els moments més durs, no? Sí. Els de Junts per Catalunya els diu porucs, els d'Esquerra Republicana els diu malvats. Clar, és que fa por, fa por.
I a tot plegat, seguim amb emergència nacional a casa nostra,
sí, sí,
el que fa a la pandèmia, a la crisi econòmica, i a tot plegat s'hi suma, Carme, deies, és que anem repetint els mateixos errors. Doncs sí, anem repetint els mateixos errors. Relaxament de mesures, com dèiem, ho dèiem a l'inici d'aquest programa avui, eh? Relaxament de mesures a l'estiu, tornem d'estiu, tots tancats de nou. Relaxament de mesures al Nadal, tornem de Nadal, tots tancats de nou. Relaxament de mesures a Setmana Santa, tornem de Setmana Santa, tots tancats de nou. I a tot plegat, tothom, de nou, tothom, des del món de la política, evidentment, apel·lant a la responsabilitat ciutadana. Doncs bé, un, quan passa això per tercera vegada ja, diu, escolti'm, ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. És a dir, si algú ha anat a la
Cerdanya... Ja ho sabíem.
Clar, si algú ha anat a la Cerdanya és perquè vostès han permès que algú vagi a la Cerdanya.
I la setmana passada, quan fèiem aquest espai, si no recordes, ja ho comentàvem i ja sabíem, de fet... Què ens esperava després de Setmana Santa? És que ho sabíem perfectament. És com allò de la crònica d'una muerte anunciada, no? En aquest cas, crònica d'un confinament també anunciat. Ho sabíem, sempre diem que hi ha també mesures que no es posen a l'abast de la població, com és el test massiu d'antígens, i altres, tot el tema de les vacunes també, que realment doncs, ha anat molt lent. Això, evidentment, no depèn del govern de la Generalitat, però sí... la posada en marxa doncs, de tests massius, no? de que la gent pugui també anar a les farmàcies. No sé, ja et dic, a mi em fa molta por aquest govern que ha de sortir, primer perquè per aquesta dificultat d'entesa, però després perquè jo voldria un govern dels millors. És a dir, jo demano un govern format per gent amb prou capacitat per ajudar a sortir aquest país d'aquesta crisi.
Progressa adequadament.
Vinga, progressa adequadament. Des d'avui i fins dissabte es fa un simposi virtual internacional per ajudar a prevenir l'abús sexual a menors i està organitzat pel Vaticà, la Comissió Pontifícia per a la Protecció de Menors, també l'Escola de Divinitat de Harvard i la Universitat Catòlica d'Amèrica. I m'ha semblat interessant destacar aquest congrés perquè és una manera de veure com les diferents religions poden ajudar a la prevenció dels abusos a menors i, sobretot, també com poden contribuir a acompanyar aquestes víctimes d'aquests traumes. Per tant, em semblava important destacar, quan parlem de les coses dolentes, evidentment, però també s'han de destacar les aportacions positives.
I coneixent Carme Monté, jo crec que intueixo també el cum laude.
Però és un cum laude, ja pots saber que és dedicat a l'Arcadi Oliveres, però també volia parlar d'un altre mort que ens ha tocat directament, com és el teòleg suís Hans Küng, que s'ha mort, recordem-ho, als 93 anys, casa seva a Tubin, Alemanya. Ell va ser un teòleg que va participar en el Concili Vaticà II. Sabem dels seus enfrontaments o de les seves disputes pel que fa a temes teològics com la infal·libilitat del papa, que va tenir Joan Pau II, però també voldria destacar dues coses positives. Va ser aquella reunió que ell va tenir amb Benet XVI a Castel Gandolfo el 24 de setembre del 2005, i després un element que considero que és molt important i que el volia destacar, que és que l'Observatore Romano, al diari del Vaticà, ha recordat el teòleg i ho ha fet en una entrevista al cardenal Walter Kasper, en què el cardenal explica que Kung mai no va deixar l'Església i mai no en va voler sortir, i diu que al final de la seva vida va haver-hi un acostament amb el papa Francesc, i el cardenal Kasper explica que l'estiu passat ell va trucar al pontífex i li va dir que el teòleg alemany estava a les portes de la mort i que volia morir en pau amb l'Església. Aleshores, doncs, el papa francès li va dir que li transmetés les seves salutacions i benediccions a la comunitat cristiana. Per tant, doncs, hi va haver aquestes disputes, però després podem dir que hi va haver també aquest acostament, doncs, al final de la vida del teòleg. I com deies, el cum laude per Arcadi Oliveres, estimat, recordat per tantíssimes persones i entitats, és increïble el dia que es va saber la seva mort, ja ho havíem vist quan es va fer pública la seva malaltia, la quantitat de missatges que hem vist a les xarxes socials, que també s'han rebut, recordem, amb aquella pàgina web que la família, doncs, va acabar obrint, vista l'allau, no?, de gent que volia transmetre el seu missatge, el seu agraïment. S'han recollit més de 7.000 missatges en aquesta web que es va obrir, que es diu Paraules per a l'Arcadi, i realment es veu la força del personatge. La força també, al llarg de tota la seva vida, ha estat un mestre per a moltíssimes generacions, però un gran comunicador, perquè a més ell tenia un missatge molt potent, però és que sabia com transmetre'l, com comunicar-lo, i no es cansava mai de fer-ho. Era un gran utòpic, i un utòpic que no es cansava de ser utòpic i de transmetre les seves utopies. Però com dèiem això, no? La generositat també d'ell, de voler explicar-ho, i després l'exemple que ha fet en la seva malaltia. És a dir, si durant la seva vida ha estat un mestre, jo crec que durant la seva malaltia i la seva preparació al ben morir, podríem dir, també ens deixa un llegat immens.
I
ens sap greu, no?, a l'entrevista que li vau fer tu i la Mercè Raga a casa seva, doncs el que sempre transmetia aquest missatge d'esperança, que és el que ens va voler fer arribar. Però sap greu que al final, no?, que deia que ell volia conèixer la seva neta, no?, que havia de néixer a començaments de maig. Això al final no és possible. Però sí que me recordo allò que us va explicar en aquesta entrevista i que la van publicar també a Catalunya Cristiana, que ell deia que estava gravant, no?, que gravava unes historietes de l'avi, perquè així diu, encara que no les podrà sentir de viva veu, les pugui escoltar gravades, no? I m'agrada molt aquesta idea de deixar aquests missatges gravats, pensant en els nets, en els que ja no coneixeràs, però que puguin conèixer, escoltar, no?, de viva veu, el que era i el missatge del seu avi. I després, l'últim que ens va dir en aquesta entrevista, no? No perdeu l'esperança i sigueu sempre coherents. I crec que això ens ho podem aplicar tots, doncs, a la nostra vida.
I tant, un exemple precisament, Arcadi Oliveres, d'aquesta coherència, d'aquest viure amb esperança, i deia sobretot també que si ell creia en alguna cosa era a les benaurances.
Creia molt en les benaurances. L'Església del Concili Vaticà II, abans que parlàvem també del teòleg alemany Hans Küng, que s'ha mort, doncs aquesta, no?, aquest enllaç també de la importància del Concili Vaticà II per a les generacions com de teòlegs, però també de laics, com l'Arcadi Oliveres.
I tant. Carme Munté, com sempre, moltíssimes gràcies. T'esperem el proper dijous per seguir analitzant l'actualitat. Una abraçada gran.
Si Déu vol, fins dijous vinent. Bona setmana.
Res, uns minuts de publicitat. Tornem de seguida amb el racó de l'optimista.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc.
669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669 56 17 68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ara, des del web de La Meva Salut, pots actualitzar les teves dades de contacte, com el número de telèfon, el mòbil i l'adreça electrònica, per poder rebre tota la informació mèdica necessària, per exemple, sobre la convocatòria de la vacuna contra la Covid-19. Si encara no t'has donat d'alta, fes-ho ara a lamevasalut.gencat.cat. Salut. Cuidem el que som. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Passant 20 minuts de les 9 del matí i de nou ja el tenim aquí, Rafa Sanahuja, el racó de l'optimista. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. Què tal?
Què tenim avui, va?
Bueno, torna l'optimisme que nunca debió marxar. Aquí estem de nou disposats a seguir perpetrant aquests minuts de ràdio inqualificables. De fet, adverteixo que m'he sentit desentrenat preparant la secció i que si ja perds una secció que pot donar sensació de certa deixadesa, avui tal vegada ens nominen per als antiones, ja t'ho dic.
Però no ho tinguin en compte.
Vull començar, amic Joan, estimat, admirat, mai prou ponderat, Joan, rescatant un moment d'aquesta mateixa setmana, en aquesta mateixa ràdio, dels teus mateixos llavis. Perquè aquesta ha estat la setmana de la tornada a la normalitat, a la nova o a la vella normalitat, de la tornada després d'uns dies de Setmana Santa, que s'han convertit en un petit parèntesi primaveral. Tu mateix i la Raga i tots aquí a la ràdio, doncs no he hagut de fer les matinades ni de buscar temes com a desesperats. Ha estat això, descansar. No és així, Joan?
Home, sí. Sí, sí.
Sí, però dimarts arribaves tu al teu, a la teva editorial èpica enmig del repassito generalitzat i deies això.
Hem gaudit, hem regalat i hem menjat mones i ara el millor sant de tots, Sant Tornem-hi, després de carregar piles. El millor sant de tots, Sant Tornem-hi.
Pausa dramàtica, Joan. A veure, Sant Tornem-hi, el millor sant de tots, Sant Tornem-hi. Més que Sant Dormir fins a les 11, més que Sant Anar a agafar bolets pel camp, més que Sant Pedre de Vista, Xavi Aguilar, 5 dies. Escolta, cadascú té els seus criteris i, escolta, jo respeto muchísimo el teu, però lo mismo la immensa majoria de la població no està d'acord. I, escolta, no t'ho dic jo, t'ho diu Luis Aguilé.
És una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar.
Ay, Luis Aguilé.
Joan, Sant Tornem-hi, és que em va cridar molt l'atenció i tu havia de treure.
No, perfecte, perfecte.
Per la meva part, tema sanjat, com deia el nostre estimat Joan Gaspar. Sí. Ara vull parlar-te, ens anem a posar seriosos un moment, d'alguna cosa que preocupa milions de catalans. És un tema espinós, una ferida que es va obrint, i jo que pretenc ser optimista, però també realista, em veig obligat a posar els punts sobre les is en aquesta secció. Parlem, Joan, no t'ho imagines, veritat?
Temo.
No, parlem de la Champions.
A la Madrid, noble i bèl·lico Adalid, caballero del...
Treu això.
El son és el a la Madrid, Ara mateix molts oients amb una mal cor, però no d'emoció, sinó de dolor.
Exacte.
Escolta, el Madrid, que està regular, que ha perdut gols sense Cristiano, que no està Ramos, que després pateix en contra l'Eibar, pero es que después arriba la Champions, arriba el todopoderós Liverpool, que no és un mindundi, i el Madrid treu aquest esperit i se'ls verena com si res. Llavors tinc un anunci a fer per tot Catalunya i Andorra. Ai. Atenció, el Madrid guanyarà la Champions. Anem a assumir-lo.
Sí, eh?
La Champions. El Madrid guanyarà la Champions, ho veig claríssim. Anem ja interioritzant aquest concepte i així el cop serà menys dolorós. Per cert, que dissabte, allà que ens esperen en el bar de Bebas perquè s'enfronten culers i madridistes en un clàssic clau per la Lliga. A veure, Joan, a veure què passa. I vinga, canviem un cop més de tema.
Si us plau.
I anem d'una cosa a l'altra. I passem del joc del balompié a un altre joc. Et proposo un joc, Joan, aquest t'agradarà. És un d'aquests jocs que de vegades apareixen a les xarxes socials. Et sonen aquests que diuen que hi ha gent que en una imatge veu un vestit que és d'un color, altres
sí.
Diuen que és un altre, que no és verd, sinó que és blau, que depèn de la percepció de cadascú.
Sí, sí, tant.
Tots dos colors són vàlids. Doncs bé, s'ha armat un bon rebombori a les xarxes perquè ha transcendit un àudio en què una mateixa paraula, uns escolten que és una paraula i altres que altra. És un àudio de WhatsApp.
Té que veure amb bicicleta o no?
Ah, amigo, ahí el tens. Una senyora argentina... que, per cert, és argentina, que li pregunta a la seva filla si ja ha fet un pagament. Uh-huh. Però en aquesta frase, que és breu, cal decidir si diu la paraula alquiler o bicicleta, que en principi no tenen res a veure.
Correcte.
Aquest, Joan, atents oients, a veure què escolteu vosaltres.
Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija,
vale.
¿Llevaste la plata de la bicicleta del padrino?
Proposo un repte. Proposo un repte i és perquè jo al principi no ho entenia. No ho entenia, val? I jo ho vaig sentir per primera vegada i em va passar el mateix que ara m'estava fent senyes al David des de l'altre cantó de la peixera, que era que estava sentint bicicleta. Val? I a mi em va passar el mateix. Jo al principi vaig sentir bicicleta i vaig pensar, no pot estar dient alquiler, també. És impossible. Doncs bé, tots aquells que hagueu escoltat bicicleta, interioritzeu molt la paraula alquiler. És a dir, vulgueu escoltar alquiler i tornem-ho a sentir.
Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino?
Diu alquiler.
És el mateix àudio, eh?
I és el mateix àudio.
Al principi escoltaven clarament bicicleta i després escolta clarament alquiler. Bé, és una d'aquestes coses màgiques del SOS. Escolta, tinc més coses, Joan, és curiosíssim, eh? Uh-huh. La bicicleta i l'alquiler a mi em va deixar molt parat. No sé la raga que haurà escoltat, ja ens ho dirà després. Si és que...
Ja, tenia al costat i ha escoltat les dues coses.
Ah, vale, escolta, molt bé. Doncs canviem de tema ràpidament, Joan.
Sí.
Avui vull parlar d'un programa, parlant de la raga, que és un fenomen televisiu que és First Dates.
Home, clàssic, ja.
Dic perquè a ella, que és molt d'aquests programes, doncs li agradarà.
Carlos Sobera, que ha passat de regalar milions a regalar parelles.
Sí, i ara torna a regalar milions que en el precio justo, perquè aquest tampoc para. Escolta, doncs, resulta que en aquestes cites de vegades passen coses molt curioses,
mm-hmm.
I l'altre dia un noi, doncs, parlaven de Bill Gates, el fundador de Microsoft, filantropo geni, doncs, conegut mundialment. És conegut mundialment, veritat, Bill Gates?
Sí.
Doncs bé, jo diria que no del tot. Escoltem el que succeïa en una de les cites de 4.
Hay unas hamburguesas vegetarianas que las descubrí hace poco que son una imitación 100% de la carne. O sea, es que saben a ternera.
¿Sí?
Es una marca muy famosa que Bill Gates, creo que hasta Bill Gates invirtió en ella.
Bueno, yo no sé quién es. Ese chico, pues no tengo ni idea de quién es Bill Gates, la verdad.
¿Bill Gates?
No.
Tiene mucho dinero.
¿Sí? Bueno, pues no sé quién es, la verdad.
Sí.
No tengo ni idea de quién es Bill Gates, pero sé que es escritor de libros, pero la verdad es que nunca me he leído ninguno de ellos.
Yo no voy a decir nada, pero una cosa es Bill Gates y la otra cosa es Bill Gates, que debe vivir a Sitges, entenc. Aquí lo dejo.
Aquí lo dejo. Escolta, ràpidament, abans que se'ns passi el temps, darrer minut. No, Toni, darrer minut.
Ara, 3, 2, 1... Ara. Va, Rafa, darrer...
Amb Rafa Sanouja.
Espera, Rafa, que no t'estàvem escoltant. Torna-hi.
Ara, que dic que quin dia avui, Joan. Avui has tingut el dia creuat. Bronca per a la ministra, bronca per a la consellera, bronca per a AstraZeneca, bronca per...
Sabia que aniries per aquí.
Bronca per les comarques. De veritat que he començat la secció de l'optimista acongojado. Perquè dic, la bronca em podria caure a mi mateix. Bueno, Joan, mica en mica, tot anirà bé.
Sí, home,
avui
sí.
La Raga no només ha estat el paladín de la informació, amb una mica de tos, que sempre és, sinó que a més està calmat com la música a les bestioles. Però de sobte sona en freqüència modulada i comences sobre la sintonia amb una imitació d'Eugenio. No saben aquel que diu... Vas d'un extrem a l'altre, Joan, cabretat a tope, i de sobte ens expliques acudits. Bueno, no mai se sap amb tu, desubicades.
La ràdio.
Cert, per cert, un Òscar, la princesa prometida, aquest bodrio... que és la princesa prometida, sí, i un Nobel també. Apa, Raga, fes l'informatiu després, amb aquesta idea de fons, com si no passés res, que la princesa prometida no val res. Vinga, va.
Gràcies pels recolzaments. Rafa Sanouja, que vagi molt bé, una abraçada. Tornem a escoltar d'aquí una... No, d'aquí una setmana, no? Demà, el darrer minut, com sempre. Va, mig minut i arribem a 9:45 del matí. De seguida que us deixem ja amb el plusvàlua dones, Mireia del Pozo i tot el seu equip. I a partir de les 10, ja ho sabeu, si posa Sergi Mas amb 50ers a les 11, Delicatessen amb Toni Guerrero i Fèlix Serra Clara. I a 9:45, Salut Natural per tothom nosaltres, que hi tornem demà a partir de les 8 del matí. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.
No has pogut escoltar el programa sencer? Troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.